Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. Fins a 18 comarques del centre i sud de Catalunya tenen aquest dissabte un risc molt alt d'incendi, nivell 2 del Pla Alfa, segons els agents rurals. La resta de comarques catalanes estan en un perill moderat alt de foc, nivell 1 del Pla Alfa, i només 6 comarques, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà i Pla d'Urgell, es troben en un risc baix o moderat d'incendi, el qual equival al nivell 0 del Pla Alfa. A les 18 comarques que es troben en nivell 2 del Pla es prohibeixen o es restringeixen determinades activitats que puguin provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o agrícoles i l'ús de barbacoes en les àrees de lleure. L'incendi que crema l'Alt Millars al País Valencià i que a hores d'ara encara no està controlat podria haver estat causat per una negligència. La Guàrdia Civil treballa amb diverses hipòtesis i no descarta que el foc hagi estat provocat, tal com ha informat la consellera de Justícia i Interior del País Valencià, Gabriela Bravo, tot i que ha advertit que de moment tot són especulacions. L'incendi, que ja ha cremat unes 4.000 hectàrees, no ha avançat durant la nit i l'objectiu d'aquest dissabte és que quedi perimetrat pas previ per poder estabilitzar-lo. Actualment hi ha uns 1.500 veïns que han estat evacuats de petits nuclis i les autoritats han demanat als desallotjats que no tornin a casa perquè el foc no està controlat i és perillós. No es preveuen més desallotjaments, però els veïns ja saben que no podran tornar a casa com a mínim fins d'aquí un parell de dies. Més notícies. La política de dispersió dels presos d'ETA ha finalitzat aquest divendres després que institucions penitenciàries informés que els últims 5 presos de la banda havien estat traslladats a presons d'Euskal Herria. L'acostament de presos per part del govern espanyol va començar l'any 2018 després de 34 anys de política de dispersió. Per la seva banda, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha expressat alegria continguda després de l'anunci d'aquest trasllat, el qual considera que fomenta la convivència democràtica. També ha defensat que dispersar els presos era una decisió política que vulnerava greument els drets humans i que la decisió de l'acostament no hauria d'escandalitzar ningú, ja que obeeix a l'estricte compliment de la legalitat penitenciària. La 28a Cimera Iberoamericana comença avui a Santo Domingo amb la presència d'11 caps d'estat amb la missió d'aconseguir resultats concrets en matèria de seguretat alimentària, sostenibilitat, transformació digital i arquitectura financera. Tant Felip VI com Pedro Sánchez han assistit a l'acte inaugural, així com també els presidents de Portugal i de gran part dels països llatinoamericans. El titular de la Secretaria General Iberoamericana, el xilè Andrés Ayamán, ha estat el primer en parlar a l'acte inaugural i ha anunciat que serà una cimera dedicada a les persones i dirigida a aconseguir resultats concrets que tinguin un impacte positiu en la qualitat de vida dels iberoamericans. D'aquesta cimera s'espera que surtin un conjunt de documents que serveixin de guia sobre els temes centrals dels debats i pel desenvolupament de polítiques públiques, entre d'altres la Carta Mediambiental Iberoamericana, l'Estratègia de Seguretat Alimentària o la Carta de Principis i Drets Digitals. Aquest dilluns, l'Hospital Clínic preveu reactivar el 40% del sistema principal informàtic dels laboratoris després del ciberatac que va patir a principis de mes. Fins ara, els laboratoris han treballat de manera manual. S'espera que durant la setmana vinent es pugui arribar al 100% del funcionament informàtic. Durant aquests dies s'ha avisat als pacients que no s'han pogut atendre i se'ls anirà contactant per reprogramar les extraccions que tenien previstes, informa l'hospital. A Catalunya, 5.300 alumnes de primer d'ESO de diferents centres catalans han posat a prova la seva memòria les darreres setmanes per sensibilitzar sobre l'Alzheimer. Els 32 millors classificats competeixen aquest dissabte en una darrera prova a Barcelona. Es tracta dels primers Neurotalent Games, unes olimpiades de la memòria impulsades per la Fundació Rosa Maria Vivar, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer. L'objectiu, segons l'entitat, és explicar la importància d'entrenar durant tota la vida les capacitats per fer front a l'envelliment natural del cervell i les malalties neurodegeneratives. I en esports, el malagueny Alejandro Davidovich s'ha estrenat amb victòria en el Masters 1000 de Miami i ha avançat fins a la tercera ronda. Davidovich ha derrotat a l'estadounidenc Brandon Nakashima per 6-4 i 7-6 en un partit que ha durat 2 hores. Ara el malagueny s'enfrontarà al també estadounidenc Tommy Paul, davant del qual ja va caure en 5-7 a l'Open d'Austràlia. En cas de triomf, molt probablement s'enfrontaria a Carlos Alcaraz, que va arrasar contra l'argentí Bagnis per 6-2 i 6-0. Aquesta tarda, 1:15, el Barça femení rep el Real Madrid. Després de perdre contra el Granadilla l'última jornada, les jugadores merengues han deixat escapar una gran oportunitat de presentar-se al Clàssic amb opcions reals. Els 3 punts perduts contra les de Tenerife han limitat les aspiracions del conjunt per poder lluitar pel títol. Per la seva banda, el Barça ve de guanyar per 5-1 al València i poden deixar gairebé sentenciada una altra lliga aquest cap de setmana. L'altre equip català que juga aquest cap de setmana és el Llevant Les Planes. Serà demà a les 12 del migdia a casa contra el Madrid Club de Futbol. Cap de setmana també de Mundial de MotoGP, que arrenca la temporada amb el Gran Premi de Portugal. Aquest divendres s'han celebrat els entrenaments lliures, on Àlex Márquez ha estat el més ràpid, que també ha millorat el rècord de volta ràpida de Bagnaia de l'any 2021. Joan Mir ha estat segon, uns primers entrenaments lliures que han estat marcats per l'aigua. Pol Espargaró, per la seva banda, pateix un traumatisme a l'espatlla i al tòrax després de la seva caiguda i és baixa. Avui dissabte, a partir de les 10, a partir de les 12 hi haurà sessió de qualificació on es decidirà la graella de sortida. Això és tot per ara. Tornem amb més informació a la 1.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de David Abadies, nomenat pel Papa Bisbe Auxiliar de Barcelona. Viu amb nosaltres aquesta concelebració, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, des de la sintonia amb l'Arxidiòcesi de Barcelona. Aquest dissabte, a les 11, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Aquest dissabte 25 de març, degut a la transmissió de l'ordenació del nou bisbe auxiliar de Barcelona, el programa Trotamundos no serà a les 11 del matí, sinó després de l'ordenació. No perdis el rastre de la bona gastronomia i aquest dissabte escolta Trotamundos excepcionalment després de la transmissió en directe del nou bisbe auxiliar a Ràdio Estel. Trotamundos, els millors recorreguts del bon gust amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat. Amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres donant la benvinguda a la primavera. Sí, 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 ja la tenim aquí. I què significa? Doncs més enllà de que la primavera tot entra en una vida més intensa, hi ha el canvi d'hora. Hi ha més hores de sol. I això a moltíssimes persones els hi acaba afectant el seu estat anímic. Per això, avui parlarem de felicitat. Acabàvem el 2022 parlant precisament de felicitat. Us va agradar molt, vam donar molts tips, i ja que estem donant la benvinguda a la primavera, tornem a parlar-ne, perquè ens heu fet arribar tota una sèrie de preguntes, d'aquelles de si hi ha un tema genètic o no, de com ens podem preparar, de tot aquest tema de l'actitud, i per això avui ens acompanya Airin Pons. Airin Pons la coneixeu perfectament amb el seu espai de benestar aquí en el Plusvàlua Dones cada setmana. Doncs Airin Pons és coach titulada, formadora de formadors, especialitzada precisament en autoestima femenina i directora del Centre de Formació Josep Pons. Som-hi, comencem. Airin Pons també tindrem una taula magnífica i de primer nivell. L'acompanyaran Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora, fundadora d'Open Up Barcelona. I precisament Maria Eugènia Pons de Gironella, què significa? Doncs és el sinònim de les bones relacions. Fabulós. Al seu costat, Noelia Rodríguez, també sumament coneguda, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, Instagramer, influencer positiva i representant de les persones discapacitades. I Ferran Casas. Ferran Casas és el creador del mètode Bye Bye Ansiedad, de la mateixa manera que també és el seu director. I avui el Ferran Casas ens ve a explicar que justament demà fa l'estreno del seu show. En parlarem. I com no, l'espai de moda, imatge personal que tan bé us va, de la mà d'Amparo Tamayo. Irene, Irene Pons, molt bon dia, molt benvinguda.
Moltes gràcies, Mireia.
Escolta, això d'entrevistar-te avui és un plaer i un luxe, eh?
No, el plaer és meu. A mi sempre m'agrada venir al teu programa.
Ho sé perquè tenim cada setmana, Irene, això és fabulós.
I tant, jo encantadíssima, és realment un plaer.
Doncs, escolta, Irene, ens han fet arribar, no?, al llarg d'aquests mesos moltes preguntes. Justament, doncs, avui tenim a la taula Maria Eugènia Pons de Gironella, que a l'acabar l'any va ser l'entrevistada. Avui anem a parlar-ne amb tu, perquè la gent segueix preguntant què és el que vol dir realment ser feliç. De què va això?
Doncs, a veure, la felicitat té diversos factors, eh? Ho podem mirar des de diferents punts de vista. Podria ser des del punt de vista extern, no?, de com és el nostre entorn i què és el que està passant al nostre voltant i com això ens influeix. Uh-huh. I ho podem mirar des d'un punt de vista més intern, no?, de com ens sentim, i aquí podem introduir conceptes com la serenitat, la calma, la pau, etc. I, evidentment, lo extern influeix en lo intern. Però ja la definició de felicitat també és molt personal. No? Podríem preguntar a cadascun dels nostres oients què entens tu per felicitat, i probablement aquí trobaríem moltes definicions i molt diferents.
Clar.
Si ho mirem des del punt de vista més extern, hem de saber que, de fet, la felicitat a les Nacions Unides l'any 2015, doncs va presentar els 17 objectius de desenvolupament sostenible, no? Les ODS, que s'anomenen.
Sí.
I van definir el 20 de març com el Dia Mundial de la Felicitat, és a dir, el dilluns va ser el Dia Mundial de la Felicitat.
Aquí ve, perquè diem, i com és que aquesta setmana aquí en el Plusvalua Dones parlem d'aquest tema, més enllà de totes aquestes preguntes que ens heu fet anar arribant? Doncs precisament perquè aquest dilluns, com ens està dient Irene Pons, era el Dia Mundial de la Felicitat.
Llavors, com comentava, les ODS són uns objectius que d'alguna manera s'han proposat als països de la Unió Europea, i del que es tracta és de portar a terme diferents elements, com són posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat, protegir el nostre planeta, que són tres aspectes primordials que contribueixen a garantir el benestar i la felicitat.
Però escolta, Irene, realment a les persones, de forma individual, no pensem en el col·lectiu, el ser humà, què li aporta? O sigui, tot això li està aportant felicitat, aquests tres ODS que ens acabes d'explicar?
Aquest és l'objectiu. Ara, la manera com ho implementem realment, i cadascun dels països com ho porten a terme, és diferent, no? Però, de fet, aquests objectius es van inspirar en Bhutan, que sí, és un país que està entre la Xina i la Índia, és un país petitet, i que no medeixen la riquesa del país amb el PIB, sinó que ho fan amb l'índex mundial de felicitat.
Sí.
Llavors, ells realment, és un país d'una població de poc més de 760.000 habitants, i el que fan és, cada dos anys, envien una enquesta de 180 preguntes als ciutadans. Uh-huh. I els hi fan preguntes sobre dimensions importants, no?, que realment afecten a la felicitat individual, com és el benestar psicològic, com utilitzen el temps, el benestar dins de la seva comunitat, la cultura, la salut, l'educació, tot el que té a veure amb la diversitat medioambiental, el nivell de vida i el que té a veure amb el govern. Per tant, aquesta seria una miqueta la part més exterior, no?, d'entorn. Uh-huh. Però també té a veure amb la manera de viure la vida. És a dir, és una cultura que té una espiritualitat, una manera de fer, que està basada molt en el valor de la cooperació, no tant en la competitivitat com potser tindríem el nostre país, no?, que està dins del món occidental, sí, sinó que s'enfoquen més en la cooperativitat i tenen valors, doncs, de compartir, de generositat, generositat, de si algú necessita alguna cosa perquè ha tingut una crisi, doncs la comunitat s'uneix per ajudar. És a dir, és una manera de viure molt més, diríem, més sana, no? Més ecològica. I això aporta felicitat.
I tant, una manera de viure més social i més solidària. Com podem saber si som realment feliços? O en el moment que ens plantegem si som realment feliços, és que no ho som. Com va això, Irene?
A veure, com podem saber si som realment feliços?
És que ens fan arribar aquesta pregunta, i clar.
Sí, té a veure molt amb un sentiment, no? I és el que dèiem, cadascú de nosaltres, doncs, diríem una definició. Jo, per exemple, crec, i per pròpia experiència i pels coaches que he tingut al llarg d'aquests anys, que hi ha uns conceptes que estan molt relacionats amb la felicitat, que és la serenitat, la pau, l'estar bé. Llavors, com podem saber si som feliços? Doncs fer com una mena d'escàner, no? Una mena d'escàner emocional, que bueno, en el seu... faig fer una píndola, no? En la que parlava, doncs, que és interessant cada dia, doncs, anotar en un registre com ens sentim, sí. I fer una auditoria passades 3 setmanes i veure quines emocions tenim més sovint, no? I amb quina intensitat. Si veiem que aquestes emocions són emocions relacionades amb el benestar, amb la pau, amb la calma, és a dir, que són emocions més agradables, podríem dir que ja estem assolint aquest concepte, no? Tan abstracte i tan subjectiu com és el de la felicitat.
Clar, clar, és que és molt abstracte, com l'art abstracte, precisament.
Exacte.
I per cada persona, doncs, és un terme diferent. Com podem ser feliços o felices sempre? Ojo, cuidao amb aquest sempre.
A veure, ser feliços sempre no és possible, val? Perquè la vida, doncs, ens porta coses inesperades, sorgeixen obstacles... Llavors, evidentment, totes aquestes coses tenen un impacte emocional i a vegades venen emocions que són desagradables, no? Uh-huh. Llavors, sempre feliços no ho podem ser. Per tant, això ja és una cosa que hem d'acceptar, no? Principi de realitat. Sí. Però el que sí que podem fer és fer un esforç conscient per veure la vida des d'un punt de vista positiu, no? I aquí introduiria el concepte de psicologia positiva, que vol dir ser més optimista, no? Veure el got mig ple. I això no significa que no vegi les coses negatives, és a dir, un optimista també veu les coses que no funcionen i també veu les coses negatives, però decideix enfocar-se en les positives i decideix enfocar-se en les solucions.
Clar, aleshores, això, per tant, es pot treballar.
Això es pot treballar. De fet, jo la felicitat la plantejo com un estil de vida conscient, en el que es treballen, doncs, diferents àrees, no? Des de l'aquí i a l'ara, per exemple, perquè el projectar coses cap al futur, i a vegades ho fem amb negatiu, això també produeix molta infelicitat i molta inestabilitat. Sí. Treure'ns tot el que tenen a l'enganxar-se a les coses, no? A vegades ens enganxem a situacions que ja no poden ser, o a persones, doncs, que ja no poden estar amb nosaltres, no volem deixar anar, i aquests enganxes, doncs, ens produeixen també infelicitat, no? I el poder deixar anar també és molt important. Una altra manera de cultivar aquesta cultura o aquest estil de vida de felicitat seria el de gestió de les emocions, per exemple, no? A l'entendre que tenim emocions que són desagradables, agradables algunes, i que quan ens venen, doncs, les hem de gestionar d'alguna manera, escoltar-les, sentir el missatge i a partir d'aquí, doncs, decidir què volem fer, no? El que és el pensament, l'emoció i l'acció.
I tant. Consideres, Irene, que hi ha massa pressió social per ser feliços?
A veure, sí que se sent molt, no? El sigues feliç, els smileys, el que és a les xarxes, doncs, sempre es projecta una imatge molt positiva, quan a vegades, doncs, podem estar malament i això ja no ho veiem. Uh-huh. Sí que és cert que la nostra cultura fa com una... d'alguna manera li dona molta potència i molt de valor al ser feliç, però també és important tenir en compte que l'estar malament forma part de la vida, no? I que també ens hem de deixar aquest espai. A vegades, per exemple, no? ara estic pensant en una persona, un adolescent, doncs, que està patint perquè acaba de deixar-ho amb la noia i que té ganes de plorar i que està molt malament, doncs si li diem no ploris, vinga, tira cap endavant i no t'hi capfiquis, doncs probablement el que estem és augmentant el patiment. Aquest adolescent necessita deixar temps, espai, per poder plorar, per poder expressar el seu dolor. Nosaltres estar al seu costat per escoltar-lo I a partir d'aquí, doncs, d'alguna manera, fer alguna cosa al respecte. Per tant, hem de deixar més espai per les emocions desagradables i no passa res si les sentim o si les veiem en els altres. Hem de saber sostenir-les.
Clar, perquè precisament si no traiem les emocions cap a fora, ens poden acabar fent molt de mal. Això
Exacte.
És algo, bueno, és un dels temes principals, precisament, del càncer de mama, precisament, que, bé, doncs, científicament es diu que un dels factors que fa sortir, més enllà del tema genètic o del que sigui, és el fet d'haver portat una càrrega molt forta emocional, i aquest disgust que no surt, doncs, pot acabar explotant, ha de sortir d'alguna manera, i surt mitjançant aquest càncer de pit. Per tant, doncs, anem a treure-ho, anem a canalitzar-ho, i també això que diuen, no?, que els homes abans s'educaven amb el los chicos no lloran, no?, doncs, escolti, chicos, chiques, plorin o treguin el que faci falta, perquè és que tots som persones, precisament. Quin factor i té la genètica, Irina, en tot això?
Doncs, a veure, principalment la genètica té un factor molt petitó, en això. Sí que hi ha persones que d'alguna manera tenen més predisposició a ser optimistes i altres que tendeixen a ser més pessimistes, però hi ha estudis que demostren que en realitat el component entorn familiar hi té molt a fer. Si ens hem criat en una família on s'ha potenciat molt la crítica, on s'ha potenciat molt el pensament negatiu, on hi ha un ambient doncs, més aviat poc optimista, doncs crearem aquest hàbit mental i probablement anirem posicionant-nos a la vida des d'aquest marc mental. I en canvi, si tenim una família positiva que s'enfoca en les fortaleses, en els talents, en la mirada positiva, doncs tindrem aquest hàbit mental, no? Llavors, jo crec que hi ha un component social i d'entorn molt important. Però no ens desesperem. Si hem crescut en una família on hi havia un component negatiu o poc optimista, això ho podem canviar. Podem fer un esforç conscient i fer un canvi.
Clar, recordo perfectament un dia que en un dels teus espais de benestar ens explicaves el gran paper que té la figura materna en els primers mesos de vida de la criatura per generar, doncs, per una banda, l'autoestima, aquesta mirada positiva, aquest benestar. Clar, doncs persones que estaven embarassades, doncs fantàstic, però van haver-hi persones també que deien, escolti, jo quan era petita, doncs la meva mare era una persona absent, o, bueno, doncs algunes mares també que deien, escolta, jo no sé si ho vaig fer bé o no ho vaig fer bé. Escolta, tot té solució, veritat, com
sempre,
ara ens dius, tot
exacte.
Es pot arreglar, és una primera base.
Sí, lo important és prendre consciència, saber-ho, i a partir d'aquí, doncs, demanar ajuda, si cal, demanar ajuda professional i es pot revertir, i tant que sí.
Clar, perquè també és important que tinguem aquest tema en compte. La nostra societat sempre ha tingut molt clar que si estem malaltes o malalts, ens fa mal la dent, doncs ens anem al dentista. Ens fa mal la cama, ens anem al traumatòleg. En canvi, ens fa mal l'interior, que és el més important, i no ens n'anem a la persona psicòloga o a la coach o al psiquiatre, depenent del tema en si. Aleshores, doncs tot això és molt important i normalitzar-ho, ja està, no hi ha més, Totes les persones, realment, en algun moment o altre de la vida, ens va molt bé. Airin, anem ja a filar molt prim i a donar aquests objectius que sempre aquestes ajudes que interessen a les persones que ens escolten. Què podem fer per assolir el benestar i la serenor?
Doncs podem fer moltes coses, us en donaré unes quantes, uns quants tips. Un d'ells seria, per exemple, deixar de buscar la felicitat a l'exterior. Val? Hem de pensar que la podem cultivar des de dins, amb el que dèiem, no? Amb coneixement, aplicació conscient i pràctica. També cultivar la bondat, no? La amabilitat amorosa amb nosaltres mateixos, primer, perquè si nosaltres no som amorosos i bons i compassius amb nosaltres mateixos, no podrem ser amb els altres, no? I és això, donar-nos missatges de que som suficientment bons independentment de les circumstàncies. També ajuda molt qüestionar pensaments que ens desempoderin, no? A vegades tenim aquell sabotejador que ens dona missatges negatius, doncs ser conscient, visibilitzar-lo i donar-li la volta. Ara, la vocació d'ajuda als altres. No podem imaginar lo potent que és ser generós i lo potent que és ajudar als altres. Això reporta moltíssim i dona moltíssima felicitat.
Sí, senyora.
no barallant-se en la vida. És a dir, a vegades ens passen coses i és el que dèiem, no? Si ens enganxem amb... Ai, mira, ara he tropeçat pel carrer i, jo no, i ens enfadem amb la pedra, que què feia la pedra allà, doncs segurament aquí també ens enrocarem i no potenciarem aquesta felicitat.
Per tant, li podríem dir una acceptació.
Exacte, una acceptació del que és, no? Del que està passant.
I el que hi ha, i punt.
Exacte, i què fem amb això? Vinga, mirem cap endavant. Tenir en compte que tot el que fem té un impacte en el nostre entorn, per tant, si anem amb un tarannà amable, doncs crearem relacions amables. I també estar obert a totes les possibilitats de disfrutar, no? A vegades estem molt enfocats en la feina, en els objectius, i ens oblidem de l'autocura, d'anar fins a un massatge, d'anar al teatre, no? De fer coses que ens aportin plaer, d'anar a prendre un cafè amb una amiga, amb un amic, i disfrutar allà i no pensar que estem perdent el temps. Al contrari, l'estem guanyant perquè ens estem nodrint de benestar. I estem, d'alguna manera, ampliant el nostre capital emocional, que quan més gran el tinguem, millor, perquè quan vinguin maldades, tindrem més reforços, no? Tindrem més immunitat a superar la situació que vingui, no? Serem més resilients.
I tant, tu que precisament ets coach titulada i especialitzada en autoestima femenina, per anar acabant la part de l'entrevista, existeixen diferències entre la realitat de l'home i de la dona en aquesta felicitat, Irene, o en aquests tips que ens has donat?
A nivell d'experiència personal, i no ho trec d'un estudi científic, sinó de la meva pròpia experiència com a coach, veig que els homes ho tenen més difícil en el sentit de que la cultura els ha enviat molts missatges de no expressis emocions, no ploris, plorar no és correcte per qui ets tu, no? Com ets home no pots plorar. Llavors, d'alguna manera, així com les dones, per exemple, tenim molta facilitat per quedar amb una amiga i explicar-los coses molt personals i molt íntimes i no tenim cap problema i això ens ajuda moltíssim, els homes això no ho fan, per un tema cultural, pels missatges i les creences que els hi han anat incorporant, no? Llavors, en aquest sentit, estan en desavantatge. Tot i que, doncs, ara cada vegada més hi ha corrents, no?, que estan dient que això ja queda desfasat, que els homes han d'expressar emocions i això els hi aportarà molta més felicitat.
A vegades els homes diuen que ells ho tenen molt més fàcil, en realitat, perquè queden amb els amics i van a jugar al futbol o van a jugar al billar o se'n van a prendre unes canyes, i que ells això ja és el que els hi va bé, perquè no volen precisament entrar i profunditzar-se els temes, el que busquen és distreure's.
El que passa que llavors, d'alguna manera, ho gestionen sols. I això és més difícil i més dolorós a vegades. A vegades passen coses que requereixen parlar i no ho fan precisament per això. I, de fet, als homes els hi costa anar a buscar ajut professional més que les dones.
Sí, sí, absolutament, absolutament, perquè justament en el telèfon de l'Esperança, on soc patrona i també dalt del suïcidi, ens succeeix aquest fet que ens truquen moltíssimes més dones, per una diferència abismal, moltes més dones demanant ajuda, però després els números diuen que qui realment necessita més aquesta ajuda, o fins i tot dels de suïcidi, són els homes.
Exacte.
Aleshores, realment cal, veritat, un canvi, cal que en parlem per poder avançar i ajudar totes les persones. Doncs anem a passar la taula, ara ja sí.
Plusvàlua dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Som-hi amb la tertúlia sobre la felicitat amb Maria Eugènia Pons de Gironella, Noelia Rodríguez i Ferran Casas. Maria Eugènia, com va el dia que estem celebrant aquesta setmana? El dilluns celebràvem el Dia de la Felicitat. Estem a dissabte. Com va això?
Va estupendament bé. Sentint a la Irene millor encara, perquè, escolta'm, ens ha centrat aquí el tema. Jo de la felicitat us diré una cosa que crec que tenim que tenir present, que són les paradoxes que té la felicitat. Nosaltres pensem pensem, la nostra fi a la vida és ser feliços, però no sabem el que és.
Clar.
Però sabem veure-ho en els altres. És a dir, és un procés que va de dins cap en fora. Hem de tenir molt present això. La segona paradoxa és que allò que ens ve de fora, tot el que tenim, aconseguim, els reptes, on arribem, tot això no ens donarà la felicitat. No. És la nostra acció sobre això. És tenir aquella harmonia del que pensem, diem i fem estigui en harmonia. Quan tu preguntes a una persona què és el que fas feliç, és que faig el que vull, tinc impacte amb el que faig, he aconseguit el meu repte. Tercera, el propòsit. Si no tenim un propòsit, busquem-lo. Una de les coses que segur que fa l'Irín, jo també ho faig en això, és fer que la gent trobi aquell propòsit. Què fa la Goodman perquè la gent surti d'aquests moments de crisi tan tremendos? Aconseguir que la gent trobi el seu propòsit a la vida. I això és bàsic. Hi ha una cosa que necessita la felicitat, que és acció. Molt bé ho deia l'Irín. Què anem a fer? Quines eines o què anem a emplear? Acció. Segona, les circumstàncies. Parlem que hi ha moltes circumstàncies. No és cert que tothom és feliç tot el temps i que ho pot aconseguir, però les circumstàncies són reptes. Com aconseguim passar aquests reptes? Treballant la resiliència. La resiliència l'hem de treballar de ben petits.
I com es fa això?
Bueno, aplazar el deseo i tolerar la frustració. Això ho hem d'ensenyar als nens petits. Com aplaçar aquest desig? Bueno, no em passa ara el que jo vull que em passi, mamà, vull que em passi això. I tolerar la frustració. Com tolero la frustració? Amb acció. O sigui, no se'm passarà aquest enfado, no? A veure, què puc fer això? Què puc fer jo per canviar les coses? La tercera, la companyia, és una altra de les paradoxes. Podem estar en molt bona companyia, tenir uns pares estupendos, una parella magnífica, i estar molt sols.
Sí.
Els psiquiatres saben molt bé de què estic parlant, no? Llavors, què és la companyia? La companyia és aquella que jo vaig a triar. I quan la trio ha de ser una companyia que tingui bones relacions. Quan diem bones relacions, no és companyia. Podem estar molt acompanyats i estar molt malament.
Però aleshores, la companyia...
L'hem de triar.
L'hem de triar, però aleshores, es tracta d'un sentiment, per tant?
No, es tracta de... amb qui em fa créixer a mi? És que és molt important la companyia.
Sí, per això
relació és aquella persona que em fa créixer a mi. Que em fa créixer i que em deixa donar.
Ho pregunto perquè... Ara tu deies que hi ha moltes persones que estan acompanyades, però no se senten, i justament en el telèfon de l'Esperança doncs ens transmeten aquesta idea, més enllà de les persones que, francament, per desgràcia, estan soles, però n'hi ha que ens expliquen que tenen un entorn, que sí que estan acompanyades, però que se senten, però amb una soledat bestial.
Hi ha una cosa molt important que ens manca moltes vegades, que és la saber demanar les coses, perquè moltes vegades que persones que estan soles es van tancant a si mateixes perquè són incapaces o no saben o no han après a demanar.
Sí.
Hem de pensar que si això, que és una cosa bàsica, no ho sabem fer, difícilment podrem ser feliços, fixa't. La falta d'assertivitat,
sí.
La falta d'assertivitat ens fa seguidors. I un seguidor, el nostre cervell no està per ser seguidors. Actualment, un dels problemes actuals és aquesta cultura de ser seguidor. Nosaltres no serem feliços si no estem impactant, actuant, fent allò que volem fer i donant. Donant i agraint. Una de les dues coses que ens porta a la majoria de les activitats.
Mare meva, quanta informació és per fer un compendi, no? O sigui, això ja és brutal. El nostre cervell no està fet per ser seguidor. Noelia Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Tinc la fortuna de conèixer-te bé des de fa molts anys i crec que no hi ha gaires persones de les que conec que cada matí quan s'aixequen s'esforcen, treballen aquesta felicitat des de que t'aixeques fins que te'n vas a dormir.
Bueno, amb això que m'acabes de dir, jo ja no sé si podem continuar.
ho dic de cara a poder ajudar les persones, perquè la Maria Eugènia Pons ha posat un tema molt important, en veritat, damunt de la taula, que és com l'Institut Guzmán ajuda a les persones a aquesta harmonia, a aquesta coherència, en aquest propòsit a la vida.
La veritat és que m'ha fet somriure i he sentit estar un pessic, no? Perquè jo he estat molts anys allà, de fet, encara sóc pacient d'allà, i, bueno, per sort o per desgràcia, doncs he passat moltes temporades llargues allà, molt sola també, perquè, bueno, jo era molt jove i no ens deixaven que els pares vinguessin a planyar-nos tot el rato, i, bueno, allà he crescut i allà també he après molt. Amb les dues coses, amb les coses que han dit la Maria Eugènia com la Irene, em quedo amb unes quantes, no? Sobretot el fet aquest de que, bueno, de que la felicitat no és un estat permanent, de que són, bueno, són moments, és una suma de moltes coses. I que, no sé, ara mateix, amb tota aquesta companyia, jo el que sento ara és una cosa que no sé si és felicitat, però crec que s'acosta molt. I amb això que em preguntaves, sí, perquè tot el que em fa somriure i em fa sentir bé, jo ja no demano, tant, ja crec que sóc feliç. I sí, sí que s'ha de treballar, i sí que és un esforç. I sí que quan ens llevem a unos más i a otros menos, ens costa la vida llevar-nos i dir-nos a veure què m'espera avui, sobretot les persones, no? Doncs que com jo, doncs, porten una motxilla, jo tinc una malaltia degenerativa, i aleshores, clar, es fa complicat el fet de dir, ostres, seré feliç a les dues del migdia? Doncs no hi pensem, ens llevem, ens esforcem, intentem prendre un cafè que et sàpiga molt bé i bueno, intentes buscar el somriure, mirar-te al mirall, veure't molt guapa i per dintre i per fora, i a les dues a veure què nos depara el destino. Jo crec que això s'aprèn. Sí que és cert que crec que hi ha una predisposició important de persones. També crec que les motxilles ajuden. Les persones que tenim motxilles de malalties, crec que som guanyadores en aquest aspecte, perquè tenim un motiu gran pel que lluitar i, a part, relativitzes molt les coses. I m'ha agradat molt això que ha dit la Maria Eugènia, de que s'ha d'aprendre als nens, o sigui, des de ben petits s'ha de, com es diu, entrar en la resiliència. És que és superimportant això, perquè si no aprenem a gestionar la frustració que ens vindrà, perquè és que frustració al llarg de la vida n'hi ha molta. Que passa que intentem que no surti ni a les xarxes, no sé què, però n'hi ha molta. Tota l'estona. Si no aprenem a gestionar-la, difícilment podrem assaborir el que és després les mieles de la felicitat.
Clar, però figura't tu, veritat, quina frustració tan gran, com ens deia la Irene, que la felicitat pot ser externa o interna, i que tu, sin comer-lo ni beber-lo, un bon dia a la vida, un factor extern, que és una enfermedad, et ve i et deixa immobilitzat o immobilitzada.
Mm. Dos vegades, com los perichuis. A mi me daban dos. Sí, però no deixa de ser conjuntural. Al final, clar, és molt difícil que la gent pugui entendre que una persona amb una malaltia degenerativa pugui ser feliç. Tampoco me voy a pelear con la gente.
Però Noelia, tu has treballat molt, has estat a Goodman, t'han ensenyat i, esclar, hi ha tot un procés, veritat, sí. Aquest procés que ens deia la Maria Eugènia d'acceptació, aquesta residència, perquè al principi no ens enganyem. Gràcia no fa. I ara tu pots parlar-ne així, però les persones, quan els primers mesos i els primers anys de vida són fumuts.
Fumuts no, són molt fumuts, perquè quan et passa una cosa d'aquestes, arrossegues una sèrie de coses que t'acompanyen sempre i que fan que, doncs, bueno, com qualsevol altra cosa, però tinguis unes inseguretats i unes coses que constantment estan allà per recordar-te el que tens i qui ets, perquè al final tots fan, i tot fa una conformació del que realment ets. Goodman fa una feina extraordinària amb aquest aspecte, perquè és el que sempre parlem, són professionals, i t'ajuden, i t'ensenyen. Però si tu no ho fas, tot això és com fer una carrera, no? O tenir uns estudis. Si després tu no ho apliques, tot el que t'han dit és que incluso te suena raro, perquè és veritat que al principi, quan et comencen a dir unes certes coses, és que penses que s'estan rient de tu, perquè penses, a veure... Però mira, justament ahir, aquesta setmana, han sortit diverses notícies als mitjans, i sobretot vull destacar-ne una, que és l'atleta Àlex Roca, amb una discapacitat d'un 76%, sí. Ha completat la Marató de Barcelona. Sí. Aquest noi, o sigui, tu el veus i dius, és impossible que aquest home, el meu marit és esportista professional, i clar, jo veig el meu marit i veig aquest noi i penso, ostres, com pot ser? Doncs sí, sí que es pot. Però tot això, per arribar fins aquí, no només hi ha hagut un entrenament físic, evidentment, per arribar fins aquí, doncs ha hagut de fer molts esforços i sobretot ha tingut que tenir referents. És molt important. Jo sempre dic que a mi m'hagués encantat quan tenia 16 anys i em vaig posar malalta, poder tenir una Noelia davant que em digués tranquil·la, viuràs bé, tindràs molts problemes, te vas a caer un montón de veces, però viuràs bé i faràs la vida que tu vols. A mi no m'ho va dir ningú, això. I ara per això potser soc tan feliç, perquè m'ha venit de sorpresa. Però és molt important que els nens i les nenes tinguin referents i que hi hagi algú que et digui, encara que sigui un cop a la vida, tranquil·la, tranquil·la que viuràs bé, que tindràs una bona vida i podràs fer el que tu vols. Hi haurà moltes coses que sí, hi ha moltes que no, però no preocupis que això irà bé.
Doncs que bé, Noelia, com ens alegrem de que tu no vas tenir referent, però t'has convertit en el referent de moltes persones. Aportes molta llum i ganes de continuar. Com Ferran Casas, demà, què passarà? Què succeeix? Un gran altre referent sobre l'ansietat, sobre trencar mites, sobre tirar endavant. Bon dia.
Bon dia. Escolta, vinc a prendre. Jo, aquí, jo em quedo anonadat, ho vaig escoltant-les a totes, dic, bueno, jo no sé què portar després de tot això, saps?
Home, però si tu ets el gran expert, el gran especialista, que estàs al capdavant de tot el muntatge.
Sempre vaig pensant, això és interessant, aquí posaria això, aquí posaria allò, aquí posaria l'altre, però bueno, després ja se m'oblida, com que no apunto, saps?
Què ens expliques, Ferran? Què ens expliques avui?
Això que deies, jo aquest demà diumenge, estrenem a la Villarroela el 26, el Vivència de Show, i a la segona temporada, i amb moltes ganes de que vingui la gent a desmuntar aquests mites de l'ansietat.
Aviam. Anem a poc a poc. Això serà demà a quina hora, Ferran?
Demà, 8:30, a la sala Villarroel.
Sí, i encara queda alguna entrada o no?
Poquetes, o sigui, correu perquè poquetes.
Mare meva, i qui vulgui venir a veure el show i aprendre i a superar ansietat, o a riure, perquè, escolta, jo no tinc ansietat, però demà hi seré.
O potser no... Bàsicament vindràs a riure, eh? Ja t'aviso, Mireia. Ja t'aviso, perdona, que bàsicament vindràs a riure. Bàsicament és un show tipus stand-up comedy,
sí,
on riurem, us explicaré la meva experiència amb l'ansietat, pels que no la coneixeu, i ens riurem una mica de la meva història, i aprendrem alguns tips, i ens en donarem algunes cosetes, i hi ha un detallet final molt maco.
Ja ai, que
al
bé.
Final està plorarem i tot, em sembla.
Oi.
Ens emocionarem.
Que bé, quina sort. Escolta una cosa, Ferran. Aleshores, resulta ser que tu, a la teva vida, vas patir, o vas viure ansietat.
Sí, el show... En realitat és el que anem a parlar. O sigui, jo aquest show el vaig fer pensant, escolta, si la meva història amb l'ansietat pot ajudar a altres a no passar-ho com jo ho vaig passar...
Oh, i tant.
I a més d'una forma divertida, no? Que abans estàveu parlant d'aquests punts, jo crec que el sentit de l'humor, no? Aquesta actitud que dèiem davant la vida, és la clau, no?
Sí.
I jo, em va passar la primera temporada i em vaig quedar molt sorprès, perquè, clar, nosaltres, evidentment, tenim una clínica, tenim cursos, els llibres, i són projectes dins una serietat, no?
Clar,
és a dir,
clar,
molt seriosos.
Clar.
I em vaig pensar, fer un show d'humor, no sé si tothom ho entendrà. I l'any passat, quan vam fer la temporada, sortia la gent del teatre dient-me, estic molt millor, que bé que m'ha anat, he relativitzat, i penses, ostres, el poder de riure'ns de nosaltres mateixos, de la nostra història, i de fer entendre que res és tan important, no? I aquesta és una cosa que ara et sortint, estava aquí fent xup-xup, no?, tota l'estona, però que res és tan important, relativitzar, acceptar... Doncs, bueno, doncs tinc ansietat, escolta, què s'ha de fer, no? Gràcies a Déu, ja sabem científicament el que s'ha de fer.
Que bé.
És fer-ho, no? El tema és que el que ens costa és fer aquest canvi de ment i dir, vale, un moment, què s'ha de fer? ABC, doncs vinga, a por totes, no? ABC, no ho fem. Perquè igual que jo, hi ha moltíssima gent que té una facilitat increïble, són professionals en trampejar l'ansietat, no? Vas trampejant. Wow. Ara una miqueta, però llavors em prenc unes flors de Bach que m'han dit que van bé, llavors em va millor, llavors em vaig uns dies a la coach i quan veig que estic millor ja la deixo de veure per sempre i ara el psicòleg i ara una... Som uns cracs fent això. Clar, jo sempre els dic, heu de tocar a fondo, no?
Ostres.
Quan toques cal fondo, tocar. Cal tocar fondo. És el que deia la Mireia, molta... Jo m'he vist molt
referent. La Noelia.
Perdona, Noelia. Ja vaig canviant el nom a tothom. És que esteu creuades, saps? El que deia la Noelia. És exactament això. Quan tu toques fondo, a vegades la vida et porta, no?, aquest sustos que dius, hòstia, doncs mira, no hi ha put... En el meu cas, són els paral·lisis corporals, que és a dir, sense ànim de comparar, perquè no té res a veure, no? Però sí, quan toques fondo és quan realment dius, vale, fins aquí.
Clar.
És a dir, això ja està, què ets de fer, no? Com surto d'aquí? Jo no vull viure-ho, això, no? Així, llavors et poses. Però quan anem trampejant, llavors ja veureu que el show va una mica per aquí.
Escolta, aleshores, això ho veurem demà a les 8:30, al Teatre Villarroel. Mm-hmm. Dius que queden molt poques entrades. Aquestes persones que tinguin ganes de venir-ho a passar bé, que no tinguin encara plans, que vulguin aprendre, com poden comprar entrades? Aviam, explica't.
Lavillarroel.cat.
Ah, molt bé,
El cartell xulo de la web, sí, és el meu. Surto jo saltant. El veureu ràpid, es veu ràpid.
Tenim a la Maria Eugènia Pons de Gironella ja apuntant, la vidaroel.cat.
Ja ho sap que està convidada, eh?
Ah!
Sí, Eugènia, ja ho sap que està
convidada. Aquí portaré a molta més gent.
Ah, bueno, això està bé, això està bé. Ah, ja us dic que doneu-vos pressa perquè queden les últimes entrades.
Sí, perquè t'anava a dir, escolta, queden molt poques.
La vidaroel.cat, vaivai ansiedat, veureu que el cartell surto jo saltant, vaivai ansiedat, un show sin efectos secundarios.
És imperdible.
Exacte, imperdible, és imperdible, absolutament, absolutament, absolutament. Ara, després de tot això, això ha sigut brutal, això està sent la bomba, anem a passar a aquest espai que tant ens ajuda de moda i imatge personal de la mà d'Amparo Tamayo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt benvinguda, Amparo Tamayo, com estàs?
Molt bon dia.
Escolta'm, que ja estem a la primavera, Amparo.
Estem encantats, jo estic avui d'un suïdon que no vegis.
Oi, 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 que bé entra la primavera, el dia aquest de la felicitat, Amparo, anem, sí, que no parem.
Sí, 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 jo em trobo molt feliç, ja saps, quan arribo aquí sempre em trobo feliç. Me n'oblido de tot i a gaudir.
Doncs això és molt important, sempre. Qualsevol cosa que fem, veritat, poder, sí, només connectar-nos amb allò que realment toca, com ens deia abans la Iris.
I un apunt, sí, per la imatge personal és molt important a l'estar feliç.
Això s'acaba notant. Uau. Clar, o sigui, s'acaba notant.
I tant.
Si estem bé, es transmet.
Estem bé, ho transmet. Sí, sempre ho hem dit i sempre ho he dit.
Escolta'm, però per on es transmet això? Per els poros de la pell? Per la mirada? Per on,
això
Amparo?
És algo que a la que tu estàs feliç, estàs content, estàs bé amb el que estàs fent, et trobes amb les teves amigues, amb els teus amics... arriba el sol, tot això, el que tu sents per dins automàticament surt a fora.
Oh, que bé, això respira ja en l'aire. Que bé, que bé. Escolta'm, Amparo, de què ens parlaràs avui?
Bueno, a part de que, bueno, és primavera i tal, però se m'ha ocorregut parlar d'un tema que crec que això ho fem tots i totes.
Sí.
Us agrada vestir de negre?
Sí, clar.
Per què ens agrada tant vestir de negre? Us heu preguntat?
Bueno, jo puc contestar per mi, perquè va amb tot. Veritat, això per una banda. I després t'hi pots posar sobre els colors que sigui. Però després, per una altra banda, també diuen, o bueno, en el seu moment jo vaig escoltar, que el color negre, al cap i a la fi, acaba servint per passar desapercebut o desapercebuda.
És també així. És una de les parts, sí.
També moltes dones ho fan servir, dic dones perquè tendeixen més, al negre per tal de dissimular.
També. No cal que parli més, jo.
Ai, ja ho has dit tot. Amparo, no em preguntis més coses, jo no sé. A veure, explica'ns, explica'ns.
A veure, és un color que pràcticament el 90%, ja no dic que el 99%, de gent té alguna prenda al seu armari. Un pantaló, una blazer, una americana... El negre és un comodín, és un comodín. Els avantatges, bueno, el que primer que has dit tu, és molt fàcil de combinar. És un color que combina amb tot. Al ser un color neutre, doncs contrasta amb qualsevol color.
O sigui, és un color neutre.
És un color neutre.
Val.
Contrasta, combina amb gairebé tot. A dia d'ara podria dir que és un color que de moment no passa de moda, vull dir que el podem tindre com un fondo d'armari sense cap problema. Si no el fem servir aquest any, el farem... És atemporal. El fem servir tant a l'estiu com a l'hivern.
Sí.
Abans era un color d'hivern i ara no, ara és també un color d'estiu. I es pot adaptar a cada estació de l'any, vull dir que no hi ha cap problema. Normalment es diu que el negre és un color molt elegant. Per mi sí que ho és. És un color elegant. I que té una dosi de sensualitat i misteri. Segons com el portes, amb un vestit de nit, i això, té la seva dosi. Per exemple, tenim l'Angelina Jolie, que adora aquest color. Per algú serà. Que és, el negre és el protagonista dels seus looks. Val? Una altra cosa que has dit tu, estilitza molt la figura. Visualment, quan sempre parlem de la imatge personal, visualment és un negre que... estilitza molt la figura. Hi ha molta gent que el fa servir perquè se sent més còmoda.
Clar.
A l'hora de... quan no saps què posar-te, et poses de negre. Això està pràcticament demostrat, eh? No sé què posar-me, em poso de negre.
Menys la senyora Noelia Rodríguez o jo mateixa, però sí. Exacte. Però... ho dic perquè la Noelia ha fet uns ulls, però és veritat el que diu l'Amparo, eh?
Per
és
així.
Sí, sí, sí.
Normal...
Que...
que m'ha fet gràcia.
Dic que, per regla general,
la gent, vull dir... és veritat, la gent, quan no... negre, clar, és que és una aposta segura.
Em poso de negre.
Clar.
Et va veure, això és el que deia, estilitzar la figura, i et fa veure més prima. Sí. Visualment, que sempre parlem de la imatge personal, visualment et veus més prima.
Clar.
Visualment. Desavantatges, pues, també el que has dit. Podria ser que et vegin avorrida, que siguis poc creativa, poc arriscada, potser diuen... Però hi ha gent que aposta per anar sempre... Grans dissenyadors de moda.
Exacte.
Han apostat per anar sempre de negre. I conec a molta gent que només té el negre al seu armari.
Clar, això t'anava a preguntar ara quan has parlat de... Ens has dit que avui parlaves del color negre. Doncs al llarg d'aquest temps hi ha hagut gent que ens ha fet arribar diverses preguntes. Una era aquesta, de que per què dissenyadors o dissenyadores sumament coneguts van només de negre. I una altra pregunta que ens van fer arribar és si és un color que realment queda bé a tothom. Perquè hi ha persones que diuen que amb el negre a prop de la cara, una cosa és els pantalons, però que amb el negre a prop de la cara no s'agraden. Perquè es veuen, bueno, pues es veuen més dures, sobretot dones, ens han fet arribar
jo, sincerament, el tema dels dissenyadors crec que és com un codi de...
D'estil
que els diferencia, o sigui, és com si veus una persona amb un tratge i una mica bohèmia i tal, sempre el veus de color negre. És com un concepte, no?
Sí.
Sempre penses, és un dissenyador o és... una persona que es dedica al món de l'art. Sempre ho associem amb això, amb un pintor, no sé,
clar,
amb coses bohèmies, no?
Sí.
I la segona pregunta, que no me'n recordo quina era...
Sí, que si queda bé a la cara a totes les persones.
Sí, hem de vigilar molt amb el negre. O sigui, hi ha gent que va sempre de negre i no passa res, però també el que fem servir és el negre, el posem a les parts que volem dissimular visualment. O sigui, els pantalons, quan tenim... Sempre ho hem explicat.
Sí.
Ho fem servir pantaló negre perquè no es vegin les caderes. O, al revés, si tenim molt pit o som molt amples d'ombros, doncs fem servir el negre a la part de dalt. Sempre aconsellem, si vas amb tot el negre, que diuen tot el blanc, portar accessoris una mica brillants, de joieria, de plata, d'or, metàl·lics... També se li ha de donar una mica de color. Es pot complementar amb un bolso de color, sempre li donem un toc de color, un mocador o qualsevol altra cosa de color.
Molt
o
bé.
Un abric.
Que bé.
I sempre dic jo que si vesteixes de negre, intenta arriscar una mica, perquè si no, arrisquem amb el negre.
Arrisquem i anem a passar altra vegada a la taula. Moltes gràcies, ens veiem
gràcies,
dissabte vinent.
Fins dissabte.
Fins dissabte. Doncs tornem a situar-nos amb el concepte de felicitat. I resulta ser que ara es parla molt de felicitat a les empreses. Fins i tot s'arriba a parlar de l'agenda felicitat. Airin, escolta'm, de què es tracta l'agenda felicitat?
Doncs mira, es tracta del director de felicitat, o en anglès, que sona molt bé, el Chief Happiness Officer, que és el responsable d'atraure i retenir el talent a les empreses mitjançant estratègies de felicitat en el treball definides en el Departament de Felicitat. Al final del que es tracta és de persones que creen climes laborals agradables doncs perquè la gent treballi feliç, perquè hi hagi bon ambient i bueno, està demostradíssim que quan la gent és feliç a la feina i hi ha bon ambient, s'incrementa la productivitat i per tant els ingressos, que és al final l'objectiu de l'empresa.
I tant que sí. Això que s'està posant tant de moda, Maria Eugènia, aquest... Vinga, som-hi. Anem a tenir el director o directora de felicitat. Recordo una marca d'alcohol, que va ser una de les primeres a Espanya, que va tenir aquesta figura. Clar, precisament, això són les bones relacions, Maria Eugènia.
És que és claríssim. És que una de les coses que tenim que fer, i aprendre també de petit, jo sempre insisteixo molt, és no només allò de el teu propòsit de vida és ser feliç, sinó per ser feliç què tinc que fer. I una de les coses que s'ha de fer, i els departaments de felicitat també inclouen, és saber resoldre els conflictes. Hi ha els protocols de resolució de conflictes que nosaltres preparem per moltes empreses.
Sí.
Per què? Perquè això porta molta felicitat. Confiança, que és una de les coses que ens dona més estabilitat en el que puc dir, el que vull fer i el que faig. Perquè dintre de l'empresa moltes coses ens frenaran per falta de confiança, per falta de relacions, no m'atreveixo, em fico dintre de la meva càpsula i jo faig el d'això, no interactuo, perquè si tu tens la seguretat, la certesa de que qualsevol conflicte que passi serà tractat amb respecte, podràs acudir, se't resoldrà, aprendràs, sí, se't formarà per això, tot canvia.
Tot canvia, i tant. Ferran Casas, tu que et dediques d'una altra manera en aquestes bones relacions, en aquest benestar, què passa? Les empreses, què és el que volen quan, quan et diuen, escolta, vine'ns a donar una conferència, vine aquí a fer el show?
He fet moltes, la veritat és
no,
que...
No, per això t'ho pregunto,
He fet moltes perquè, clar, l'ansietat o el burnout que li diuen ara les empreses... Se'n parla molt i, evidentment, em conviden a fer xerrades. Jo estic molt d'acord amb el que estàveu dient, és a dir, al final sempre hi ha un problema en la interpretació, sí, de l'entorn, no?
Sí.
Jo intento fer veure sempre, quan vaig a les empreses, diríem, aquí, qui no està a gust, no? Aquí treballant, sempre els hi costa molt aixecar la
mà. És el que t'anava a dir,
perquè
escolta,
el jefe està mirant, no? Clar. Però vas detectant, no? Vas detectant les cares i sempre els intento explicar el mateix. Sempre és la interpretació de com estàs tu en l'entorn. És a dir, el problema no és la feina, sinó com tu interpretes aquesta feina, no? Que també pot ser, em trobo molt gent que diu, és que jo, aquesta feina no m'agrada, collons, doncs canvia-la, saps? Així.
Clar, no perdis el temps.
Clar, no perdis el temps aquí. El que dèiem abans del propòsit, no? Si tu estàs tota la vida picant pedra en alguna cosa que no sigui el teu propòsit, doncs, evidentment, la felicitat, no dic que no arribi, però serà complex, no? Serà complex. Llavors, el que es tracta és això, no? Depèn de reinterpretar les coses. Abans ho dèiem, no? Res és tan important, no? Llavors, bueno, jo m'he trobat molta gent, per exemple, per mi, en la meva personalitat, la feina és molt important, no? M'agrada molt el que faig, crec que el meu propòsit està molt clar, crec que aconseguir que molta gent no pateixi ser almenys com l'haig patit jo, ho disfruto molt, i per tant, puc sobreestressar-me en la meva feina, que ho gaudeixo, però m'he trobat gent que vaig amb el seu propòsit és cuidar els seus fills per la tarda, i gent que m'explica, dir, no, jo, la meva feina, plego a les 3, escolta, m'importa un pito, jo vaig allà, faig les meves hores, faig la meva feina, i després el meu propòsit és cuidar els meus fills, doncs també està bé, no? Fantàstic. Clar. Llavors està molt en trobar aquestes claus i sobretot que quan estiguis a la feina, sigui el teu propòsit la feina o no sigui el teu propòsit, tinguis les eines per estar bé. Llavors el companyerisme, el que dèiem, aquesta actitud, no? Al final, hi ha un estudi que m'agrada molt, que van fer fa anys de meditació, que van agafar dos grups de 100 persones i van posar a meditar cada matí els dos grups. Un els hi posaven un boli a la boca i l'altre no. I van detectar, fent encefalogrames, que els que tenien el boli a la boca, la part que s'il·lumina amb la felicitat era molt més elevada. Per què? Perquè si tu ara, Mireia, agafes el boli i te'l poses a la boca, això quedaria molt radiofònic, veuràs, no cal que ho facis. No cal que
Mireia, ho anava a fer,
ja ho estava...
Ja veus com et faig cas a la vida.
Veuràs que estàs somrient. Llavors, què és abans?
Ah,
què és abans? L'acció... No? Llavors, aquesta acció d'anar a la feina amb un somriure, a veure els altres, dir hola, bon dia, què costa tant? I és una cosa, per exemple, que els ensenyo, no sé si us passa, però a mi em xoca tant. Jo veig que un edifici que som bastanta gent, no? Fa menys d'un any que estic vivint en aquest edifici. I encara em trobo gent que entro per la porta i hola, bona tarda. I passen de la meva cara i penses, ets molt infeliç, perquè hola, bona tarda, gràcies, endavant, a quin pis va, costa tan poc. I no ho estàs fent per l'altre. Tontaines, perdó, ho estàs fent per tu, saps? Perquè això el que et portarà és felicitat, no? Doncs són totes aquestes cosetes, aquests ingredients que hem d'anar a posar i entenem al final que la vida és això, no?
Vull dir, i tant.
La vida és, o sigui, ets molt més feliç donant amor als altres que intentant donar-te amor a tu, no?
Que maco, Noelia Rodríguez.
Bueno, jo acabo de descobrir dues coses. Una, que ja sé per què tens aquest somriure, quan no vens a la ràdio portes un boli a la boca tot el rato.
Mira, que la Noelia sempre m'ho diu, eh? Sí.
I bueno, la segona, doncs, això, no?, de que m'ha fet molta gràcia el tema de la gent del teu edifici, que no és capaç de dir bona tarda. Hacemos un llamamiento, por favor, a los vecinos de Ferran. És cert, és que crec que és més difícil ser antipàtic que ser simpàtic, però és cert que ja existeix aquesta gent, i també existeix la gent que no necessita aquest contacte o aquesta interacció per ser feliç. Jo no ho entenc, però se ve que existeix.
No, jo crec que existeixi, eh?
No sé.
Doncs està clar que la felicitat pot ser tant externa com interna, però que l'extern influeix a l'interior. L'any 2015 ja es van posar els objectius de desenvolupament sostenible 2030, on ens deien quins eren els factors de la felicitat. Menys competitivitat i més cooperació. Es tracta de que reconeguem la felicitat. És un sentiment, són unes emocions, i ser feliços no és possible sempre i tota l'estona. El que hem de fer és mirar amb una visió
positiva, amb la psicologia positiva, perquè la felicitat és un estil de vida molt conscient. Busquem la felicitat dins nostre, siguem amables, ajudem els demés de manera generosa i no barallem-nos amb la vida, acceptem i creem persones resilients, aplacem el desig i tolerem la frustració. També triant les nostres companyies. Anem de dins cap a fora, amb harmonia, amb coherència, des de l'acció, buscant sempre el propòsit. Plusvàlua dones, a veure a qui veiem demà al Teatre Villarroel a les 8:30 en el show Bye Bye Ansiedad de Ferran Casas. Feliç i productiva setmana. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.